El suplement, amb Roger Escapa.
Ara al suplement, un home de 197 centímetres d'alçada, que encara no arriba als 60, però que ja ha gastat moltes vides en una de sola. Nascut a Guipúscoa i criat a Barcelona, va arribar a l'elit de l'handbol amb el Barça, on va aconseguir un palmarès envejable. Fora de les pistes, es va enamorar de la filla del rei i es va deixar enlluernar pel dia a dia cortesà. Quan ja era dalt de tot, potser es va voler enfilar encara una mica més amunt, convençut que formar part de la família reial li havia pintat la sang blava. Però quan les coses es van posar negres, va entendre que no és el mateix encaixar que pertànyer. No és el mateix ser Borbó que Urdangarín.
Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad. Quizás sea una osadía. Pedí la mano de su hija y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad.
Iñaki Urdangarín, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a parlar amb tu.
Em deixes parlar-te de tu?
Home, i tant.
Sí?
Deberies parlar amb...
No hem triat un territori neutral perquè hem vingut una mica a casa teva, que és el Palau Blaugrana.
La veritat que sí. Sempre ho dic, això va ser la segona família que he tingut, no? A part de la meva. I és un lloc on... És una trobada d'amics, una trobada de família. La veritat és que em trobo molt bé a casa meva.
Què és el que et ve al cap quan hi tornes aquí?
Tardes de glòria, dies d'entrenament duríssim, moments meravellosos i moments durs on també hem tingut que treure's cap endavant, així que és una barreja d'una experiència de vida extraordinària.
Diries que els millors anys de la teva vida els vas passar aquí vestit de curt?
Sense cap dubte. A l'esport no hi ha res com l'esport. Jo crec que jove com ets, amb tota la il·lusió que tens, a l'esport, que jo crec que és una escola de vida i que si arribes a l'elit, doncs és un premi extraordinari. Jo crec que no hi ha més ingredients per dir que pot ser la millor etapa de la meva vida.
En aquest escenari, al Palau, també hi va debutar el teu fill, el Pablo, que ara també està a l'elit de l'handbol, en aquest cas amb el Granollers. Quan el veus jugar, et veus jugar tu?
Potser hi ha gent que ho diu més que jo. Jo crec que té unes característiques diferents, juga al mateix posto que jugava jo, però sí que té alguna semblança en els aspectes de coordinació, potser, però té un estil de joc molt diferent al meu, la veritat.
A la monarquia les herències ho són tot, les herències genètiques. Amb l'handbol, també?
Bueno, esquerrà, d'alçada, és un home també alt, no? Un 94, i jo crec que té una coordinació i una visió de joc, potser, que ha superat l'herència anterior genètica del seu pare.
Clar, ell va debutar al Palau, crec que el 2021. Tu t'ho devies perdre.
2021... No, jo havia sortit al març del 21, jo ja podia sortir a Barcelona per veure'l jugar, però no sé si ell va arribar una mica més tard. Bueno, no sé, tu tindràs la data millor que jo al cap.
Però en qualsevol cas, veure que l'eclosió del teu fill potser te la perdies perquè estaves complint condemna, com ho vas portar això?
Doncs mira, potser els anys de condemna el Pablo va estar a Alemanya, amb un any, diguéssim, sabàtic abans de començar la universitat, i encara va ser més dur, perquè no saps si arribaràs a l'elit, ell estava treballant molt dur per poder, no sé, demostrar que pot ser un bon jugador, i tu estant a presó i veure'l de tant en tant i poder parlar de tot això era molt difícil. Jo podia parlar amb ell potser una vegada cada dues setmanes. Llavors... es feia difícil perquè sé que anar fora de casa, no? A un país nou, amb un equip nou i amb un idioma, una cultura tan diferent, doncs a mi em feia molt mal que no li pugui ajudar com ell es mereixia, no?
Al Palau Blaugrana hi ha un munt de samarretes retirades. Hi ha el número 7 allà dalt, l'Urdangarín al costat del Massip, al costat del Tomàs. Va ser motiu de discussió, no? Durant tots aquells anys, si te l'havien de retirar, si l'havien de treure, si no l'havien de treure...
Sí.
Com ho vas viure, tu, això?
Doncs, home, és un debat que, personalment, és clar, jo ho tenia clar. Per què? perquè si està ja penjada són per un èxit esportiu o una trajectòria esportiva que el Barça vol premiar, no? I no té res a veure amb altres situacions vitals que pots viure. Bueno, accepto que puguin haver unes altres posicions diferents on puguin sumar, doncs, jo què sé, aspectes posteriors de la meva vida, no? Però jo agraït als dos presidents que van tenir que lluitar per aquesta posició.
Primer Bartomeu, després Laporta.
Després Laporta.
I tots dos van defensar que l'havien de deixar penjada.
Sí. Ah. Bueno, però no, fer front a la pressió i treure els arguments endavant d'una forma assertiva, doncs jo sempre ho vaig agrair.
Ets soci del Barça?
No sóc soci. No he tingut que anar a votar.
No has votat?
No.
Com és que no ets soci després de tants anys vinculat a aquesta entitat?
Potser m'ha vinculat més la part esportiva, estar a prop dels meus companys que ara estan entrenant al club, no? Dels jugadors, de la Pedrera, més que potser les condicions polítiques o directives de la institució. La veritat que és el que més em crida.
T'agradaria tornar-hi a treballar? Li demanaries feina a Joan Laporta, tu?
Home, jo estic en un moment, tant pels meus aprenentatges com per la meva formació i els meus colors, que no tinc que amagar-ho, que aquesta és la segona casa on he viscut, doncs que m'agradaria molt, perquè jo estic ara treballant en l'entrenament mental, tant per jugadors com la Pedrera, com treballant a la retirada dels esportistes, i són punts que jo crec que són molt... són serveis que jo crec que fa falta al món de l'esport, i especialment m'haria molta il·lusió fer-ho al Barça.
N'has parlat amb el president?
No he parlat encara. M'agradaria algun dia poder explicar-li el que faig i aviam si puc ajudar una mica a que l'entrenament mental pugui millorar aquí al club.
Perquè tu ara on vius, Iñaki?
Jo estic a Vitòria, però em moc bastant per tot arreu, especialment a Catalunya, que és on tinc el meu equip, els meus amics principalment, i on estic començant aquesta nova etapa, jo crec que amb una energia més gran cap aquí, cap a Catalunya.
De què vius? A què et dediques?
Jo ara em vaig formar com a coach en els període de presó. Vaig sumar una mica les aprenentatges que he tingut amb formació i després doncs, vaig construir un equip al voltant d'aquests conceptes d'acompanyament als esportistes i als directius també, o a les persones, perquè això serveix per tothom. I vull fer això. Tinc una empresa de coaching amb altres quatre socis i estem treballant en aquest sector.
Per qui treballeu?
Tant per corporacions, com per clubs esportius, com per esportistes. Ens movem amb tot tipus d'organitzacions.
T'has hagut de reinventar d'alguna manera, no?
100%. Això tenia clar que després d'aquesta etapa no podria treballar el mateix que estava fent abans, i el temps de presó va ser un temps magnífic per reinventar-me, per estudiar i per construir un altre projecte.
Trobes a faltar els luxes de Palau?
No, vull dir, jo crec que...
És fàcil acostumar-s'hi, suposo.
Bueno, és fàcil viure una vida extraordinària en molts sentits, perquè és extraordinària en el concepte de que suposo que poca gent ha pogut viure com he viscut jo, boníssims, no tan bons també, però jo crec que em vaig proposar doncs, tornar a conèixer l'Iñaki, que tu has dit, l'Iñaki esportista, l'Iñaki que em conec molt bé en aquest sentit i no em fa falta tot aquest tipus de luxes.
Has publicat, Iñaki Urdangarín, Todo lo vivido. Expliques molt detalladament alguns episodis recents de la teva vida i alguns de més llunyans, com per exemple com vas conèixer la infanta Cristina. Aleshores es va escriure molt que si us havíeu conegut als Jocs d'Atlanta 96, però més enllà d'aquella salutació que hi va haver fotografiada, tu expliques que va arribar una mica més tard. No? Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer en un sopar d'Olímpics, que vam anar a Atlanta en aquell any, gent que estava visquent a la Blume, a la residència on estàvem visquent, i que ens trobàvem de tant en tant, de diferents esports, del waterpolo, de la vela, etc. I vam coincidir en un sopar, i llavors allà doncs, van començar a festejar, que es diu.
Què et va agradar de la filla del rei d'Espanya?
Bueno, una persona que dintre del seu món que tu has dit, no?, que potser és molt especial, doncs una persona molt, molt honesta, molt, molt normal, molt, molt de voler viure la seva vida, i després vas trobar una mare espectacular dels seus fills, una dona extraordinària.
I l'eròtica del poder també és seductora per tu?
Bona pregunta, perquè potser també és difícil separar, no?, una mica una cosa de l'altra. Jo crec que em vaig fixar 100% en la persona, però també hi ha una connotació d'on t'estàs ficant que potser no ho tens tan clar i ho tens que repensar una mica, no? Però, bueno, en aquell moment pensava que era una persona idònia per ficar-me en aquest món i així ho vaig fer, i ho vaig fer el millor que vaig poder tota la meva etapa dintre d'aquesta institució.
En quin moment tu passes d'aquella relació clandestina amb la filla del rei a ser una de les estrelles d'aquell Barça d'handbol a ser Don Iñaki?
Doncs en el moment que es fa públic. En el moment que es fa públic ja et canvia possiblement tot, ja comença una pressió mediàtica, ja intentes protegir-te una mica més del que està passant i tens que assolir que aquest anonimat, doncs, possiblement s'ha acabat. Mm.
10 milions de persones van veure aquell casament,
sí?
Una animalada. Tu tenies la sensació d'estar vivint un conte de prínceps i princeses amb tota la seva literalitat?
Durant els meus anys al voltant de la família reial, la veritat que he viscut coses extraordinàries. Una va ser la boda a Barcelona. Mm. Però he tingut la sort de poder assistir a esdeveniments o conèixer gent que potser mai a la meva vida m'hagués imaginat que podia fer-ho. I de tot això estic molt, molt agraït. Tot el que m'arribava ho agraïa perquè per mi era una oportunitat única, no?, a la vida, i ho vaig aprofitar el millor que vaig poder.
Un dels teus errors va ser perdre la humilitat?
Un dels meus errors potser va ser, bueno, i que continuo treballant amb ells, no? És una mica que jo confio molt en la gent, que potser t'emportes, te'n deixes portar en unes circumstàncies que volten al costat teu, que realment són extraordinàries i que són difícils de mantenir amb normalitat, potser. T'allunyes, potser, de temes o de plans que t'agradarien més, que són més senzills, més normals. Però, bueno, jo potser tot no ho vaig fer bé i bueno, ja ho he dit. Aquesta nova etapa vital m'agradaria tornar una mica a aquest Barça que vam viure, aquest Iñaki que va viure aquest Barça, no? Mm. O aquest Iñaki que va una mica viure a Viladrau quan era petit, o que, no sé, en plans molt més senzills, una vida més normal. Mm.
Ara som al Palau Blaugrana. Aleshores, tu vas viure en un altre palau, que era el batejat com a Palacete de Pedralbes. Diries que aquella va ser una de les males decisions que vau prendre familiarment?
Bueno, el bateig de la paraula és totalment negatiu, una connotació molt negativa que va fer mal, no? A mi no m'agrada perquè no es podia... Perquè no és un palauet, no va ser mai un palauet. Vull dir, era una casa adossada gran, sí, però res més, són molta família i això pensaven que... Però si veiem ara, que ens fem una mica de trampa, si tenim que parlar ara de tot allò, potser no em feia gran falta ficar-me en un projecte com aquell, que, vist el que va passar, no?, a molta gent li va sorprendre o va ser un motiu per ficar una mica de soroll, no? Mm. Potser ara no ho tornaria a fer, però, esclar, estem fent una mica de trampes mirant les, no?, les coses una mica des d'avui cap endarrere.
Aquell ritme de vida, qui el pagava, aleshores?
Els nostres ingressos. Això, en aquell moment, si nosaltres vam assolir aquell projecte és perquè tenien la financiació per fer-ho. El que va passar és que el retall després de tots els projectes que vas tenir a l'institut, doncs va ser que no podien assolir continuar pagant la hipoteca d'aquest projecte, però bueno, els càlculs estaven ben fets. Mm.
Tu el llibre expliques, i crec que és molt gràfic, com recentment, crec que és el 2025, el teu fill gran, que és el Juan, quan ja has passat per tot aquest procés, un dia t'agafa i et diu: pare, explica'm el detall, què és l'Institut NOS? I tu li dones la teva versió dels fets. Mm. Què era l'Institut NOS?
L'Institut NOS era una institució que feia projectes vinculats a l'esport i amb altres matèries que hi havia a la societat, com pot ser esport i turisme, esports i grans esdeveniments esportius, i el que feien eren foros de reflexió on portar la millor gent del món a discutir i a parlar d'aquest àmbit, no? És com un foro de Davos perquè pugui entendre la gent, molt sectorial, amb els millors, diguéssim, ponents que podia haver al món en aquell moment. També en feien projectes de consultoria per a empreses o per institucions, i en aquest sentit és com vam treballar.
Tu te l'estimaves molt, era el teu projecte professional, un cop retirat del món de l'handbol, no? Sí. Era la teva nova vida, després d'aparcar l'esportista d'elit, després de casar-te amb doña Cristina, no? I aquell era el teu projecte. Per tant, quan comencen a sortir tota aquella rumorologia, abans que entri tot el procés judicial, allà veus que alguna cosa està amenaçada.
Sí, potser, no sé, jo crec que, ho explico al llibre, jo crec que el pas de ficar-se en projectes que siguin d'àmbit polític, perquè quan vam treballar amb les empreses no vam tenir cap problema, cap ni un.
El fet de treballar amb institucions públiques, ajuntaments, exactament, generalitats...
El meu rol possiblement es confonia, no? I llavors, quan comencen els problemes més de mediàtics, de que l'oposició que està no està impulsant aquests projectes a València o a Palma, on estaven celebrant, doncs ho trobava que convenia potser fer un atac, no? Ja el que està passant aquí. I això és el que va passar. Si no treballéssim amb institucions polítiques en aquell moment, potser no hagués passat res, perquè no vam tenir cap problema mai. Però ja sabem que si t'apropes una mica a la política amb un rol que és d'una institució que hi ha al darrere, el meu cognom, etc., doncs això, no? Potser aixeca una mica de més suspicàcia.
I el fet de pertànyer a la família reial, en algun moment tu vas utilitzar per treure rèdit personal dels teus negocis amb l'Institut NOS?
Jo em presentava com president de l'Institut NOS, em volien que em veiessin com un professional de lo que estava fent, com sempre he fet a l'handbol, estic fent ara. Jo no puc saber que hi ha cap de la persona que tinc al davant meu si està pensant més que sóc el gendre del rei d'Espanya o no, però el meu rol sempre ha sigut un rol de feina, i en aquest sentit feia molt bons esdeveniments que costaven diners, evidentment, perquè portaven molta gent, era un treball d'un any sencer, feien moltes diguéssim, accions al voltant d'aquest esdeveniment, i jo era el que estava venent tant a les institucions com als patrocinadors, com a tot. I si algú ho veu d'una altra forma, jo no puc ficar-me en el seu cap.
D'això anava el judici, no? Per això et van condemnar, de fet, no?
Sí.
Per saber si vas utilitzar aquesta posició de poder... Mm-hmm. Per treure'n més benefici del compte.
Sí, i la consciència meva està molt tranquil·la perquè mai ho vaig fer.
El Suprem finalment et va condemnar a 5 anys i 10 mesos de presó per diversos delictes de corrupció i delictes fiscals. Diu la sentència que vas fer servir aquesta posició de privilegi per pressionar càrrecs públics i obtenir contractes i beneficis. En algun moment tu t'has considerat un delinqüent?
No, mai. O sigui, mai a la meva vida, vull dir... No, en cap etapa de la meva vida he volgut delinquir, he tingut la intenció de delinquir, he fet les coses el millor que he pogut. Està clar que hi ha coses que potser les podia haver fet millor, i si corresponia una reparació administrativa, econòmica, doncs cap problema de fer-ho, però mai el que va passar mai, jo crec que es correspon amb el que realment va passar. Jo crec que és desproporcionada el que vaig viure, però bueno, una vegada ja que t'arriba, el que tenim que fer és fer-ho i mirar cap endavant.
Tu tens la sensació que vas ser el cap de turc per salvar altres episodis foscos de la monarquia espanyola?
Jo crec que vaig ser un esglau molt fàcil d'atacar o d'atacar sabent que això feia mal a la monarquia, no? Després el que va passar, jo ja no coneixia res més de les situacions, però jo sí, jo era un esglau molt dèbil de la cadena, no? que era fàcil atacar, i així va ser.
Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Iñaki Urdangarín al Palau Blaugrana. el discurs de Nadal del 2011, en plena investigació judicial pel cas Nos, hi ha aquella frase cèlebre del rei, l'actual emèrit, que diu: la justícia és igual per tothom. Poc abans també hi havia hagut un comunicat en què t'apartaven dels actes de la Casa Reial per tenir un comportament poc exemplar, van dir. Tu tot allò, el llibre, relates molt bé com ho vas viure, no? Com a poc a poc veies que t'intentaven anar aparcant, primer del que havia generat, de l'Institut Nos, després fins i tot de la teva relació amb la infanta, del teu matrimoni. Com ho vas pair? Perquè ho relates també molt detalladament, com a poc els tentacles segurament de la monarquia et van fent moviments per intentar apartar-te.
D'alguns d'ells te n'adones quan estan passant, altres te n'adones més tard, però sí, el que es parlava del cordó sanitari, no? Havia que posar cordons sanitaris a el que era l'impacte de les meves notícies cap a la institució. Jo ho entenc, ho he entès a mesura que ha passat el temps, però bueno, es protegeixen de lo que és la institució, que és el més important per la família reial, i potser tot el que fa soroll, tot el que no va bé, doncs en comptes de lluitar-ho, a lo millor, com hagués fet una altra família, doncs va multar per deixar-ho de costat i que et podies defendre tu sol, no? Clar, això de vegades era difícil d'acceptar, però no vaig poder convèncer d'un altre tipus d'argument, no?
Què vas pensar el dia que l'emèrit va marxar a viure a Abu Dhabi?
Ja no tant en aquell dia, sinó jo crec que quan va començar la seva investigació vaig pensar que potser s'estava adonant de lo que vaig viure jo. I no li desitjo a ningú, eh? Vull dir, no creguis que tenia una satisfacció, ni molt menys, al contrari. Jo no li desitjo a ningú el que jo em va tocar viure, i potser quan ell va viure la seva investigació jo potser que s'adonava del que potser ens havia tocat tant a mi com a doña Cristina, que també va viure tot això amb mi.
I que potser ell no era la persona més indicada per dir que la justícia no és igual per tothom.
Suposo que s'ha adonat d'això.
Continua sent monàrquic?
Jo em vaig enamorar d'una persona que era extraordinària, monàrquica o no monàrquica, no tinc que dir. Jo sempre dic que he tingut la sort de viure amb aquesta família coses extraordinàries. Potser ser rei és molt difícil, molt difícil. Reps moltes informacions de gent que està al voltant teu. Prendre les decisions no ha de ser gens fàcil.
Has entès per què serveix la monarquia, si més no? Per què serveix la institució?
Home, jo crec que sí, la monarquia fa una labor que està superior a l'àmbit polític, que jo crec que dona uns missatges de coordinació, d'unió, que és necessari moltes vegades, inclús més important quan hi ha una situació política convulsa. Jo crec que dona aquesta pau, aquest pagament, que podria ajudar a molta part de la societat.
El fill del rei s'ha anat ben gran. Que es mor el seu pare, han enterrat un home vell i allà li han posat corona i capa, i ara tots li diuen rei i li fan llargues reverències, l'omplen de flors, de compliments paraules de respecte.
Realment, fa la sensació, llegint el llibre, que us devíeu estimar molt amb la infanta. Fins i tot relates el moment en què l'aleshores príncep Felip fa un gest i et truca i et demana, sisplau, que et separis per preservar la institució, i vosaltres dos decidiu continuar junts malgrat, doncs, tota aquesta pressió. Vull dir que en aquell moment l'amor ho podia tot.
Clar que sí, és que els dos ens coneixíem perfectament i sabíem que el que estava passant no corresponia amb el que nosaltres havíem viscut. Llavors no hi havia motiu per prendre decisions contràries a estar junts. Altra banda, els interessos que millor per la institució eren més beneficiosos, però per nosaltres com a parella teníem molt clar el que érem i el que s'havia fet. Eren transparents 100%.
En algun moment no has pensat: i si m'hagués quedat simplement com un gran jugador d'handbol?
No, això és fer-se una mica trampes. No, 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 no. La vida porta coses que són meravelloses, les que no són tan meravelloses s'han de lluitar. Això és l'esport, també, això és la vida, i jo estic molt agraït de tot el que m'ha passat, molt.
Amb aquells 1000 dies i 1000 nits a la presó, que també relates, tornaves a connectar amb els gols que marcaves aquí en vol, al Palau? Perquè també devies viure dels records en aquells moments.
Sí, bueno, per suposat. El moment més a prop de l'embol a la presó va ser quan el Barrufet em va portar una pilota i una xarxa de porteria. I
et podia... va venir a veure?
Sí. I podíem llançar a porta i fer una mica de xuts i passes amb la paret o el que sigui. I això era la connexió més gran que vas tindre. Viure de records, bueno, jo crec que el que fas és un repàs sencer de la teva vida i intentes saber què és el que t'ha portat allà. Per suposat, recordes la part de l'embol amb molt d'orgull i d'èxit, no? Però, bueno, hi ha altres etapes que també hi ha que analitzar i saber què ha passat.
La teva samarreta és al costat de l'Enric Masip amb el 5. L'Enric Masip juga un paper molt important també en l'actual Barça del Joan Laporta des del punt de vista institucional. I mantén relació amb l'Enric?
Sí, mantinc relació amb l'Enric i mantinc relació amb tot el Dream Team perquè tenim reunions de tant en tant, ens veiem i sopem i acostumo a passar pels entrenaments, a veure la gent, i que això és com una família, t'ho he dit abans, no es perd la connexió mai, jo crec. L'esport té aquesta grandesa i en l'handbol especialment.
Per què creus que hi ha tants esportistes d'elit que després d'acabar la seva trajectòria, després d'haver guanyat tants calés, s'arruïnen?
Bueno, els ingressos normalment es paren de cop, el nivell de vida continua sent molt alt perquè estan acostumats, hi ha una crisi emocional altíssima. Mira, el Comitè Olímpic Internacional diu de l'any 23 que més del 26% dels esportistes pateixen depressió després de retirar-se de l'esport. Ja només això, no trobar-se bé, et fa que no prenguis les decisions adequades, que t'enfosquis una mica amb el que serà el teu futur. I en aquest sentit és el treball que volem fer, no? Ajudar els esportistes a sacsejar-los una mica de la seva nova realitat i ajudar-los a transitar fins a l'altre moment vital que tenen la sort d'haver viscut en una, no? En un món meravellós i que s'emportin el millor per altra etapa posterior, no? Perquè tenen que reinventar-se molt joves i això potser de vegades no tenen les eines suficients per fer-ho correctament.
A tu t'ha passat, t'hi has trobat amb una situació de depressió, de problemes de salut mental després de la retirada?
Jo no sé si diagnosticada, però jo vaig passar 3 mesos a presó molt dolents.
Al principi?
Al principi, l'arribada, que arribes cansat, t'has intentat defendre i no has pogut, arribes a un lloc que és duríssim, sense llibertat i sense comunicació, i llavors doncs, vaig ensopegar bastant fort. No sé si era a nivell de depressió o no, però sí que ho vaig passar molt malament.
La condemna la vas fer a la presó de dones de Brieva Ávila. Molta gent deia que era un privilegi, però tu descrius el teu llibre com una penitència més, sobretot per l'aïllament, perquè no podies tenir relació amb altres presos precisament perquè eren dones, no? I no hi podia haver barreges.
Exactament. Es va escollir aquesta presó per temes de seguretat. Es pensava que anant a aquest lloc doncs, estaria més segur per no anar a una presó convencional d'homes. I per a mi va ser una doble condemna. La pèrdua de la llibertat, que era el càstig que vaig tenir, però també la pèrdua de comunicació, perquè estava sol, no hi havia activitats per a mi. Tenia que reinventar-me jo mateix amb el que tenia allà. Però bueno, t'adaptes, el ser humà és meravellós amb això i amb l'esport, amb la lectura, l'estudi, les cartes que em van ajudar molt, doncs vaig poder anar fent cada dia.
D'aquell Dream Team, qui més et va venir a veure per anar del Barrufet?
Molts van viure des del Valero fins a membres de l'equip.
L'Enric Masip va venir també?
No, sí, ara no me'n recordo, però potser sí. També pensa que jo tinc molta família. La prioritat meva era la família, germans, fills, dona, mare, i tenia molt poc temps moltes poques visites per donar amics, i de tant en tant doncs, els que venien doncs, es portava, i ells van estar molt a prop meu. Mm.
El teu matrimoni es va sobreposar a les peticions de divorci de la Casa Reial, però finalment no a la presó. Per què diries que es va acabar finalment?
Home, perquè jo crec que vam viure un procés duríssim de 7 anys abans d'entrar a presó. Després va ser els 6 anys de condemna, que són aquests 1.000 dies i aquestes 1.000 nits. El que surt és un Iñaki que ha pensat molt el que ha passat i que potser vol prioritzar altres coses que li facin tenir aquesta nova etapa d'una manera més raonable amb la seva persona. I en aquest sentit es va sumar diversos ingredients perquè sigui així. És una decisió molt dura, que va donar molt dolor, però en aquell moment jo crec que era la decisió que tenia que prendre, no? Estar a prop dels meus fills, estar a prop de doña Cristina, que me l'estimo molt, però crec que tenia que començar una etapa diferent perquè els fets que havien passat doncs, eren suficientment durs i importants com per no tenir un moment de decisió vital d'una nova etapa a la vida.
Els fills us han retret mai alguna cosa?
Mai en persona, mai en paraula, però tu te n'adones, visquent el que vas viure, que no, que m'he perdut part de la seva vida, que jo lamentava molt no estar al costat d'ells perquè és el que em tocava, i jo crec que ho va patir més jo que potser ells, que la vida continua, no?
En tens 4, ells també són guapos, són esportistes, segurament es guanyen bé la vida. Quin consell els donaries?
Jo crec que és l'educació que hem donat als nostres fills ja està donada, i jo crec que no s'obliden mai. Ser persones agraïdes del que passa cada dia, treballar, esforç, educació, i sempre mirar cap endavant del que porti, bones o males notícies. Jo crec que l'exemple que hem donat és que hi ha que continuar anant endavant, i això jo crec que ho fan, i ho fan molt bé.
Em sorprèn que públicament parlis de doña Cristina, no? Aquest càrrec institucional no es perd mai, no, aquest tracte?
No es perd mai, ella és una persona molt important i jo me l'estimo molt en aquest sentit, i jo crec que es mereix sempre aquest tracte.
Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.
Compadezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia.
Amb gent normal com tu.
La innocència no la vas poder demostrar. Tu diries que conserves l'honor?
Jo crec que conservo el meu esperit de lluita, posar el meu nom en el seu puesto. Jo crec que he fet el que m'han demanat fer, m'agradi o no m'agradi, i el que he fet és mirar cap endavant i fer-ho. Vull dir, aixecar-te un altre cop de caigudes, que és la vida, i en aquest sentit estic molt orgullós d'on em trobo avui.
Iñaki Urdangarín, moltes, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a tu, gràcies, Roger.
Molt bé.
Catalunya Ràdio, El Suplement, Roger Escapa.